Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Passen 8 minuts a la una del migdia. Encara queda magazín del matí a Ràdio Estel. Fins a 3 quarts. Seguiu molt atents a veure què és el que passa aquí. Què ens explicarà, per exemple, Xavi Toscano? Molt bon dia.
Què tal, Olga? Bon dia.
A veure, ja hem donat pistes, hem dit remuntades, i ara tu i jo anàvem recordant. Jo sóc poc futbolera. Sóc poc esportista en general, però diríem que la gent, fins i tot, qui no és gaire d'esport, el futbol sí que sí. Però ara deies, no, aquesta sí que en parlarem, d'aquesta remuntada. Bé, com cada 15 dies et tenim aquí, ens acostes anècdotes, curiositats del món de l'esport, sempre vinculades a l'actualitat, i avui, després, clar, del que vam viure la setmana passada a la Champions, amb aquell zombi remuntada a Madrid...
Sí, correcte, zombi, amb aquells dos gols a l'últim minut...
Zombi, però remuntada,
però remuntada, eh?
Doncs ens fas un recull de les millors remuntades de la història del futbol.
Sí, correcte, perquè tu comentaves ara fa una setmana, demà, de fet farà una setmana, es classificava per a la final de la Champions amb una remuntada als últims minuts al Manchester City, o sigui, es classificava el Madrid remuntant al Manchester City, que va deixar amb un pam de nas els aficionats anglesos, així que avui... He pensat fer un recull de grans remuntades històriques que s'han donat en el món del futbol, d'aquelles que si ets seguidor de l'equip que remunta, doncs recordes per sempre i saps què feies i on estaves.
No, i potser t'ho has tatuat fins i tot,
hi ha gent que és molt fan, que són socis dels clubs, que són aficionats, es tatuen perquè són realment moments històrics, i això també, en part, és una de les grandeses del futbol.
On comença aquest recorregut per les remuntades més èpiques?
Doncs mira, començarem amb una que va tenir lloc a Espanya durant la competició de la Copa del Rei, i amb el Barça com a protagonista.
Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Bernardo, ha salvat el porter, rematada, i gol, 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 Pizzi, 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 che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi.
Estava content. Pizzi, acaba...
Sí, i no es permet, perquè això va passar el dimecres 12 de març de 1997, en la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei entre Barça i Atlético de Madrid al Camp Nou. A la primera part, els matalassers van marcar 3 gols, és a dir, van marxar al descans 3-0, tots 3 gols obra del jugador Milinkovic-Savic. Aquest, podríem dir que ha estat un dels millors partits de la història de la Copa del Rei, encara fins avui, tot i el 3-0 al descans, a la segona part, el Barça va remuntar.
És que jo això segur que ho vaig veure, perquè el 97, un dimecres, ho vaig veure. Jo però aquest, no recordo res.
Jo en aquest partit era molt petit, tenia 11 anys, però recordo que per casa corria un VHS, una cinta, amb el partit, que després va distribuir Mundo Deportivo del partit d'aquesta remuntada.
I l'anàveu mirant.
I llavors l'anava veient, però que era el partit sencer, no era ni un resum dels gols, era el partit sencer.
I el miràveu sencer?
Els 90 minuts era el minut sencer.
O avançàveu per posar la segona part?
Mirava el partit. Jo recordo haver mirat la cinta aquella del partit perquè no recordava com havia volgut. És que no hi ha... Adolescent ja mirar aquest partit.
No hi havia plataformes i es nota.
Doncs correcte, aquella segona part del partit, és a dir, va marxar al descans 3-0, i a la segona part marquen Ronaldo, marca Figo i marca Pizzi, que és el gol... Ronaldo va marcar dos, marca Figo, i Pizzi marca aquest gol que escoltàvem ara, van aconseguir la remuntada i el Barça passava a les semifinals, perquè en el partit d'anada, era un partit de doble partit, en el partit d'anada a Madrid van empatar 2-2.
Clar, aquella època el Barça no guanyava res, no?
Això és el 97, era una etapa bastant complicada.
Era que quan sempre semblava que sí, aquest any sí, però no.
Però al final acabava sent que no. Cal dir que aquell Barça va ser capaç del millor i del pitjor. Si durant la remuntada aquesta l'entrenador del Barça era Bobby Robson, la temporada següent l'entrena Luis Van Gaal a la banqueta i es va deixar remuntar un 3-0 també bastant sonat pel València a la temporada 97-98. Van començar el partit contra els Blaugrana perdent i, de fet, se'n van anar al descans amb un 3-0 en contra, que els deixava poques opcions pel segon temps. És a dir, va ser al revés, eh? El Barça se'n va al descans 3-0.
Però després, això... a la mitja part, et fan una xerrada d'aquelles motivadores que no saps què passa, però ho aconsegueixen.
Tot això, 4 gols a la segona meitat van acabar produint doncs, una remuntada històrica pel València. Cal dir que era un partit de Lliga i que era intranscendent, però sempre...
Això recorda.
Perda... perdre un partit quan vas 3-0 al descans, cal dir que també amb el millor Barça de la història també li ha passat en alguna vegada, d'anar al descans.
Quan és el teu partit, el teu equip, ho recordes. La Champions, per això, és la competició on segurament s'han vist les millors remuntades, dius.
Sí, les millors les més emocionants, no? Les que afecten sempre les que agraden més amb els aficionats, com per exemple és la del Madrid. El Madrid aquesta temporada, de fet, totes les eliminatòries ha estat de remuntada. La del Chelsea no tant, l'eliminatòria dels quart de final del Chelsea no tant, però tant la de vuitens com la de les semifinals sí que ho han estat. Però, per exemple, també una de les que recorda és la final de l'any 99, que per cert es va jugar al Camp Nou i enfrontava el Bayern de Múnich i el Manchester United.
Schmeichel's inside the Munich penalty here. Beckham crosses, Sobisheim, Schmeichel jumps, falls to the far post towards York, half cleared, Giggs shoots, Sherry of the equalizer!
M'estic posant. Ja.
Segurament no entenem res, perquè és la narració en alemany que he trobat d'una ràdio alemanya, però bé, en aquesta final...
Mira, aquest senyor està perdent la veu.
Només amb la fusivitat d'aquell narrador que ho explica ja podem veure per on va la cosa. No? En aquesta final, el Bayern de Múnich anava guanyant el partit per 1-0 i quan faltaven 5 minuts pel partit, per acabar el partit i proclamar-se campions, és a dir, faltaven 5 minuts, anaven guanyant 1-0.
Ja estava tot fet.
Partit tranquil, semblava que ja estava tot preparat per a la festa alemanya, però els anglesos, amb 2 gols en 2 minuts, van aconseguir el que ningú esperava, que era capgirar el marcador i alçar la que va ser la seva segona Champions, perquè el Manchester ja n'havia guanyat una. No és l'única remuntada sonada, però en una final europea, perquè l'any 2005 l'enfrontament entre el Milan i el Liverpool també va acabar amb el marcador capgirat contra tot pronòstic. Al descans, un altre cop es torna a repetir la mateixa història. Els italians guanyaven per 3-0.
El 3-0 és un clàssic.
Correcte. A més, a dir, si tu te'n vas al descans amb 3-0...
Tens possibilitats
encara de
sobretot
de
si ets el que està perdent.
El partit, correcte. Doncs, havent superat el Liverpool per aquests 3-0, en tots els aspectes del joc, va ser una primera part realment de domini del Milan, però el miracle va fer que la segona part es convertís en un partit completament diferent, com si hagués començat un partit nou i els anglesos van sortir endollats i van empatar el partit, que van a la pròrroga i als penals va guanyar la Copa d'Europa al Liverpool.
Però ara avui no només parlarem de remuntades de clubs, sinó també de remuntades protagonitzades per seleccions nacionals.
Sí, que també n'hi ha, la competició per excel·lència de les seleccions, no? Com és el Mundial. Per tant, anem al Mundial de Futbol i concretament a la final de l'any 1954, que van jugar Hongria i Alemanya.
Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor!
El gol és igual en tots els idiomes.
És igual en tots, exacte. La fusivitat aquesta ja demostra, no? Doncs aquesta va ser la final del primer Mundial que es va retransmetre per televisió. Recordem que estem a l'any 1954. També veiem, no, que les formes de narració alhora han anat canviant bastant. Aquesta, clar, potser era evidentment la primera remuntada que es retransmetia per televisió. Doncs aquest mateix enfrontament, un Hongria-Alemanya, Alemanya Federal, hem de dir, ja va tenir lloc també en la fase prèvia de la fase de grups d'aquest Mundial, on els hongaresos, que aleshores tenien molt millor equip, van guanyar per 8-3. Tot i no ser 8-3 en la fase de grups. I es van tornar a trobar després a la final del Mundial. Tot i que hem de dir que aquesta remuntada no és tan èpica com les remuntades que hem anat comentant fins ara, perquè sí que la destaquem perquè va ser una de les primeres que recorden en el món del futbol. De fet, al minut 8 de partit, Hongria ja guanyava la final per 2-0, i Alemanya Federal va empatar el partit a la mateixa primera part. És a dir, al minut 18 ja s'havien vist 4 gols i havien empatat el partit i anava 2-0.
Anaven ràpid.
L'èpica no va arribar, però, fins al minut 84, que és el que escoltàvem aquesta narració, quan el jugador alemany Helmut Rahn va marcar el gol de la victòria que va donar Alemanya el primer dels seus 4 mundials que ha guanyat amb tota la seva història. Sobre aquesta remuntada, si us heu quedat amb ganes de més, recomano una pel·lícula que es diu El Milagro de Berna. Recordem que aquest Mundial se celebrava a Suïssa i concretament la final la va acollir la ciutat de Berna, que està ambientada en aquest Mundial que es va celebrar l'any 1954.
I en tens un altre de Mundial.
Sí, és la remuntada de Portugal a Corea del Nord en el torneig que es va jugar a Anglaterra l'any 1966. Va ser concretament a l'eliminatòria de quarts de final. Els asiàtics, que... tots els respectes, no són recordats com per ser bons jugadors de...
No tenen molta tradició,
de futbol,
no?
Ni d'haver guanyat molts mundials, ni d'haver-se classificat per molts mundials. Tot i ser una selecció en aquell moment amateur, es va plantar en aquesta fase, a quarts de final, després d'haver derrotat una altra gran selecció com és Itàlia, en la fase de grups.
Estarien contents, els italians.
Sí.
Bastant.
En el partit, Corea va sorprendre Portugal col·locant un 0-3 al marcador, tornem amb el 0-3, quan només s'havien disputat 24 minuts.
Es van refiar els portuguesos, aquests no en saben gaire de futbol, pam.
I en 24 minuts els coreans van marcar 3 gols, i va ser a partir d'aquell moment que va aparèixer Eusebio, gran jugador portuguès, que en el que per a molts va considerar aquell com el seu millor partit de la seva carrera, va capgirar el marcador ell sol, amb 4 gols, i José Augusto, un altre jugador, que va posar el 5-3 definitiu. Wow. Portugal, per ser aquell Mundial, el va acabar, ho he buscat avui, va acabar com a tercera classificada d'aquell Mundial.
Però sempre podrà dir que va remuntar un 0-3.
Que va remuntar Corea.
Corea potser no et quedes tan bé si dius que va remuntar a Corea. Bé, per veure que no només el Real Madrid ha estat protagonista de remuntades històriques, acabem amb dues remuntades del Barça.
Sí, mira, una és la de l'any 1986, la porto perquè em fa gràcia, perquè és l'any que vaig néixer jo, però també perquè és la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg.
Falten 3 minuts per mitjanit del dia 16 d'abril. TV3 en directe transmet des de l'estadi del Futbol Club Barcelona. Víctor ho farà amb la cama dreta. Thomas Barneson sota els pals. El senyor Casani aixeca Víctor. Gol! El Barça a la final!
Ah, però això va ser el 86. Perdona, que ara he vist el Barça a la final i m'ha entrat calor, com la de Marta, de cop.
Això va ser aquesta final...
86, m'has dit.
Sí, a l'any 86. Els blaugranes en aquest partit, això és les semifinals de la Copa d'Europa d'aquell any, els blaugranes portaven un 3-0 en contra.
El 3-0?
El 3-0 un altre
això
cop.
Això repeteix tota l'estona.
El mateix patró. Però en aquest partit, jugat al Camp Nou, en la tornada, un sensacional pitch Alonso va marcar un hat-trick, va igualar l'eliminatòria amb un hat-trick. El primer gol va arribar ben aviat, a l'inici del partit, a passada de Calderé, i les altres dues dianes restants es van fer esperar. Al segon temps, Miguel ja el va buscar en llarg, i al tercer va aprofitar una centrada de Carrasco per rematar amb el cap. El resultat no es va tornar a moure, i als penals, un altre protagonista d'aquest partit, que va ser Urruti, el porter va ser l'heroi, el guardameta va parar...
En va parar uns quants.
El cinquè penal a Nilsson...
Ah, un. Bueno, un posat, és suficient.
Va parar el penal que hauria posat els suecs a la final, però és que, a més, Urruti també va marcar un penal. Van fer tota la ronda de jugadors i Urruti va xutar un penal i també en va marcar.
I va entrar.
Fins que el penal decisiu, que és el que escoltàvem, el va anotar Víctor, el jugador Víctor Sánchez, en el llançament decisiu, i va ser abraçat per la celebració. La celebració d'aquest gol és molt recordada perquè hi ha una imatge d'un nen abraçat a Víctor en la celebració d'aquest gol. Doncs aquest nen no recull a pilotes del camp, que es deia Pep Guardiola.
Aquest noi crec que ha fet alguna cosa en el futbol. Bé, acabem amb una de les remuntades que van viure no fa gaire els aficionats del Barça, i és aquesta que jo et deia. Va haver-hi un de 6
sí,
del Barça.
Sí, correcte. És la que comentàvem, no? Fora micro, quan estàvem amb la publicitat abans d'entrar, doncs aquesta remuntada... De les més recents que recordaran els seguidors del Barça és d'ara fa 5 anys, va ser el 8 de març del 2017.
L'esquerra, la penja, Sergi Roberto, gol! Gol!
Gol.
Et pots imaginar el que ha passat, no? Que
clar, van fer gol i ho va haver de cantar diverses vegades, va haver de cantar gol.
Correcte, en aquest partit va ser els vuitens de final de la Lliga de Campions. El Barça venia amb un marcador en contra de l'anada, o sigui, jugada a França. Aquest és un partit contra el Paris Saint-Germain. Allà, a França, va guanyar 4-0 el Paris Saint-Germain, i per tant el Barça havia de remuntar si volia passar ronda, si
tothom
volia passar els quarts.
Tothom ho donava per perdut. Jo vaig anar a una presentació del llibre, estava pràcticament buida, i els deia, no patiu, que remuntarem, ja veureu. I la gent anava llegint, t'anava escrivint i deia, re. Però
cal
què?
Dir que ningú hi confiava, ni la persona que t'està explicant aquesta remuntada es confiava.
Explica què vas fer.
Ho expliquem al final. Primer expliquem això. Per sorpresa de tot el planeta, va protagonitzar una de les remuntades més èpiques de tota la història del futbol. Va guanyar per 6-1 al Barça. I els últims 3 gols els va anotar a la recta final de joc. Un al minut 88, l'altre al 91, tots dos obra de Neymar. Després, com escoltàvem amb l'àudio, va ser Sergi Roberto, que va sortir de suplent, va marcar el gol decisiu quan portàvem 5 minuts del temps afegit i va provocar la bogeria del Camp Nou. Doncs el que es comentàvem abans, jo aquell partit el vaig anar a veure...
Madrid.
El vaig anar
era
a veure,
Madrid total,
sí, era,
88,
remuntada al Madrid, amb el Barça només li ha passat en aquestes ocasions. Jo era al bar, en aquell partit el vaig anar a veure al bar, i quan faltaven 3 gols, era el minut 88, va dir el Barça no marcarà 3 gols, me'n vaig cap
que
a casa, vaig apagar les cerveses, me'n vaig cap a casa, i de camí del bar cap a casa escoltava la gent als balcons cridar...
I tu cap a casa.
I jo pensava, dic, no pot ser, diu, deu estar ple de francesos que estan celebrant que el PSG ha passat de ronda. I quan vaig arribar a casa vaig posar la ràdio i va ser quan vaig escoltar aquesta narració, en aquest cas del Joan Maria Pou, de RAC1, que no, no es creia ni ell el que estava passant.
Però va passar. Llàstima que després...
Després no ja recorda pinxar. Perquè el recorregut del Barça, tant en aquella Champions com amb la següent, com amb l'altra, com amb l'altra i com amb l'altra... Doncs va ser el Barça qui va patir les remuntades dels equips rivals, perquè, per exemple, el que dèiem abans, anava guanyant 3-0 contra el Liverpool li va remuntar, doncs tot el mateix patró de la història. Per tant, avui, el dia d'avui, ens podem quedar amb la conclusió de que si teniu un equip de futbol i perdeu per 3-0 al descans...
La segona part teniu possibilitats.
La segona part teniu possibilitats.
I, escolta, aquell partit d'Espanya que va fer molts gols, que no sé si era una final, si havia de remuntar...
Va ser el gol de senyor... Va ser el mític gol de senyor. Mira, hagués pogut treure el tall perquè el Espanya...
Jo recordo contra Malta.
Contra Malta i necessitava un gol, va passar, però el gol va arribar als últims minuts i el narrador, que entenc que devia ser de Televisió Espanyola en aquells moments, no va mostrar cap mena de fusivitat. És a dir, va ser gol de senyor. Ja està, es va dedicar a informar que... Mira, el José ens l'ha trobat.
Camacho, de nuevo abre para Víctor.
Al Camacho jugaba.
Víctor, qué pena, que fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos.
Importantísimos los nervios, claro. Si estás nervioso no funciona la cosa, ¿eh?
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Yeah. Ah, aquí está contento.
Gol de señor.
Señor,
fenomenal.
Miguel
Torres,
señor.
12 goles, qué pinta. Ahí están los 12. Van a hacer 3 más.
Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente parece increíble.
José Ángel de la Casa, era aquí on anava retransmetent.
Doncs això, aquesta també és una remuntada històrica que parlàvem de seleccions, en aquest cas de la selecció espanyola.
Moltes gràcies, Xavi.
A vosaltres, fins aviat.
Dues setmanes.
Dues setmanes.
I d'aquí 10 minuts a la redacció ens veiem.
També.
Fem una parada de publicitat i després la lupa.
Ràdio Estel.